Marc Balcells, anem a l'òpera.
Noemí Polls, anem a l'òpera, però hi
bon
anem...
Bon dia, bon dia.
Bueno, bon dia, exacte.
Bon dia,
sí, bon dia, tal i qual, fa fred, fa calor, és molt d'hora, ja no sabem on estem, però sí, estem a RAC1.
Home, i a més, tu sempre estàs enèrgica aquesta hora del dia.
Ah, oh, xavala, perquè vinc de la discoteca.
Tu fas empalme. Vens de la discoteca i comences amb l'òpera.
Clar, perquè què és la vida, si no... Això? Eros i Tànatos, yin i yang, blanc i negre, i tot, sí, ja està. Escolta, jo així ja...
No podíem haver lligat
on
millor.
Caigui la moneda, allà estic
allà
jo.
Estàs
en
tu.
Fi, que escolta, que portem la bola de cristal, perquè avui tornem a invocar un altre, sí, gran cantant del passat. Per tant, si sembla que quan estigueu escoltant la música... Els fragments que us posarem avui sembla que estiguem aquí fregint ous amb la paella. És que us portem, compte, discos de pedra.
Ah, sí?
Portem a una cantant, avui parlem d'una cantant, que les gravacions que escoltareu avui són totes fetes entre el 1905 i 1906.
Ah, carai.
I de gratis, que no us cobrem res. Llavors, escolteu, us presento a l'Adelina Patti. La Patti cantant Le nozze di Figaro, ni tan mal, escolta, pues no, que no es queixin, que s'escolta molt bé.
Sí, déu-n'hi-do. Comença una mica així, després dius, no, doncs sí que millora. Després millora.
Però pensa adequadament.
És que no estem acostumats ja a sentir aquest...
Ja, però aquí
és
estem
maco,
fent
és
arqueologia amb aquestes anècdotes.
Escolta, sí.
Aquesta senyora despertava passions, que us he d'explicar una història terrorífica.
A veure,
que ara la situo aquí, una altra la situo allà. Aquesta senyora, quan anava a un lloc a cantar, a part de que, bueno, la cosa es paralitzava i tothom la volia escoltar, una vegada, abans de que comencés la funció, una pobra dona es va quedar allà pajarita.
Per què?
Bueno, pues d'edat, del que fos, dels nervis, de tal. I escolta, clar, pues allò típic de que hi ha algun mèdic en la sala i tal i qual. Saps què van fer?
Què?
Perquè no esperés l'actuació ni res de res. Deixar-la en una bellotja allà amagada, la pobra, que deuria semblar el Puccinelli. Ah, sí? I van dir, escolta, no, que tiri. Que tiri, que hem vingut a cantar aquesta, no diguem res, no informem a les autoritats,
no
la deixem aquí
ella,
sentada,
no,
com que ja no es queixarà,
mare,
bueno,
oh,
comencem la cosa, en fi. Però bueno, però què et sembla? Poca broma, no?
No, déu-n'hi-do.
Doncs ara que tothom es transporti, a l'any 1843, a Madrid, que és on neix l'Adelina Patti, que dius, ah, que era d'aquí? No. Els pares són cantants italians, tots dos d'òpera, que passen molt de temps a Madrid. Poca broma. La mare, una tal Caterina Barilli, era tan soprano tot terreno que va cantar la nit abans de donar llum.
Déu-n'hi-do.
Bueno, t'hauria semblat que anava... Bueno, espero que fes algun rol, no sé de què, hauria ser de dona embarassada, però bueno, en fi, mira si té caràcter que... Quan el públic no l'escolta, perquè no oblidem que això de que s'abaixin les llums i estiguem tots en silenci és una exigència de Wagner, abans anar a l'òpera era hi-hi, ha-ha,
entrava,
anar
sortia,
a xerrar,
menjaven,
entre surts, xerres i tal i qual. Escolta, quan ella cantava i no l'escoltava, fotia unes bronques que tothom es quedava fred. I la tia, quan tiraven flors als cantants, ella les intentava agafar com si fos un jugador de bàsquet i se les quedava ella. Ja li podien estar
lleig,
tirant un altre...
Bueno, lleig.
En fi, Caterina Barilli. El pare, Salvatore Patti, quin problema té a la vida? Que li van oferir dirigir una companyia a New York City. I cantaven sovint, i llavors, doncs, escolta, doncs, li van oferir dirigir una companyia. L'home va dir que es feien les coses molt diferents que quan a òpera que a Europa, entre altres coses perquè no li agradava gens que el públic anés amb pistoles. Coses...
Home, jo ho entenc, eh?
Coses de
l'època.
Com ho diríem, això, de la segunda enmienda de la Constitució. Bueno, en fi, aquest projecte d'anar a Nova York deixa la família tocada i el que ens importa a nosaltres és que l'Adelina Patti és una nena prodigi. Que, clar, com que escolta els pares cantar des de petita òpera, doncs ella, una altra cantaria baixant de la Font del Gat i ella va cantant àries com aquesta que escoltareu ara. La la mina...
Tenia molt bona veu, eh?
De la zona àmbula. Clar, aquí ja tenia una altra edat, perquè era el 43 i ara ja estem al 1905, ja aquí està cantant com a cantant d'òpera. Però imagina't que una nena petita estigués cantant això. Diuen que els cantants de la companyia, perquè els pares tenien una trup de cantants, que era com es feien les coses abans, i anaven de lloc en lloc fent les òperes de repertori que ells tenien, amb el seu vestuari, amb les seves escenografies, etc. Deia, escolta, els cantants de la companyia ploraven quan la sentien cantar. Però deien, però aquesta nena està cantant l'ària final de la sonàmbula. Doncs la nena ho feia i, clar, escolta, no se sap si de l'emoció, si de l'enveja, si queda què, però el tema és que cantaven. I després hi ha una altra cosa molt graciosa. A Norma, que la Norma té dos nens, doncs, clar, la mare deia, ja tinc una dels dos, ja la meva ja em farà d'extra, ja em farà de nens. Doncs, escolta, la tia... La Pati, el que feia era, clar, on que ja de petita sabia cantar durant la funció, quan li tocava estar en escena, es posava a cantar àries de Norma i, clar, la mare, al final, bueno, clar, va fotre papà amb el cul, perquè va dir que aquesta nena, a més, aquí està cantant la nena amb la mare i això no pot ser. Escoltem-la cantar una mica de Norma. Tenen un què, aquestes gravacions. Jo les trobo molt xules.
No, a més, et transporta amb el temps.
Totalment.
És la manera de situar-te en aquella època.
És que, escolta, estem aquí el 2024 escoltant una gravació del 1905, eh? Poca broma. Mare meva. La màquina del tiempo. Bueno, total, que els pares, que no són tontos, diuen una nena tan joveneta cantant òpera, niña prodigio, la Joselita, la Melody, ja ens l'enduiem de torner pels Estats Units. Però... Què és el que passa? Són intel·ligents. Perquè sí que és veritat que fan moltíssims diners, agafen a un pianista amb el qual s'acabarà casant ella més endavant, però, clar, a veure, la tècnica no és bona i a la nena li comença a fallar la veu. I aturen la gira i diuen, escolta, aquesta nena, ara en aquests moments a la gira ja té 13 anys, que comenci a aprendre tècnica i vamos allà. I va, ja s'hi aprèn. Als 16 anys, han passat només 3 anys, debuta amb Lucia di Lammermoor, poca broma, sí, la dels escocesos, que ella es torna boja, l'escena de la bogeria és tal èxit que, clar, aquí comencen a entrar els diners a Espuerta, tothom la vol anar a veure, i li comencen a caure contractes i rols que en el seu primer any de carrera, poca broma, li cauen 10 debuts.
Caram.
10. Que això no t'ho fa cap soprano avui en dia, perquè diuen que quina bogeria forçat a la veu. Tots a soprano coloratuna, la Rosina, la Norina, és a dir, tots aquestes sopranos que comencen a tenir una veu molt lleugera.
I ella està als 10, eh?
Home, ella a por todas, i ara l'escoltarem cantant La Mignon de l'Ambroa Tomàs. Nosaltres ens havíem quedat a Nova York, on ha tingut aquest èxit brutal amb la Lucia di Lammermoor. D'allà salta a Londres. Sembla que al públic no li acaba d'agradar que sigui tan joveneta, tan baixeta. No ens oblidem, està tenint ara 16-17 anys, eh?
Que...
Molt però bé, allí, vamos, no els hi acaba d'agradar, però clar, la tia canta la primera ària de la sonàmbula i el públic es queda, però epaté, allà es queden tots freds a la cadira i, escolta, i de tant fer, comença un tour per tota Europa amb el pianista del tour americà, aquell que serà el seu marit, i hi fan Irlanda, Holanda, Bèlgica... Però s'ha convertit el tema en un fenomen tant de sensació mediàtica K-pop de l'actualitat que el rei de Bèlgica ha de demanar un permís al Consell de Ministres perquè li pagaran tants diners a aquesta dona que la despesa ha de passar pel Consell de Ministres. Però és que el rei de Bèlgica està, però turulato, amb ella. A París... Canta Rosina, aquest és un tema que em xifla, canta Rosina, del Barbero de Sevilla, davant de Rossini. No estem a l'òpera, estem en un saló i li està cantant davant d'ell. I ell es fa tal la xula i comença a afegir-hi tanta coloratura que el Rossini, que és un gat vell i li encantava picar els cantants, li diu, escolta, això que has cantat de qui és? Qui ho ha composat? I ella, no, però això és vostè, és de vostè. I diu, ah, però això jo no ho vaig composar així, eh? Amb tanta coloratura, lliçó apresa, i d'aquí sortirà més una amistat molt bonica que durarà fins a la mort de Rossini, literalment, perquè ella cantarà en el seu funeral. del qual Gounod, que també hi estava com a assistent, va dir, és el moment més sublim de la meva vida, sentir cantar la Patti en el moment de l'enterrament de Rossini. I, per tant, ara l'escoltarem cantant l'ària de les joies del Faust de Gounod, perquè va haver-hi reciprocitat. Escolta't així, podries dir, bueno...
Home, però no hi havia tecnologia,
no,
llavors.
No, i a més una altra cosa.
Què?
Clar, nosaltres ara demanem als cantants un cant naturalista. Això és la gran revolució que fa Maria Callas, eh? És a dir, si la Lucia de la Mermur s'ha de tornar boja, ella crida, ella es torna boja, etc. En aquella època estava cantant això com un robotet que fa notes, perquè era el que s'esperava al públic. Aquesta imatge que tenim quan veiem alguna pel·lícula que surt òpera antiga, que els cantants miren sempre cap al públic, i sempre miren, i sempre somriuen,
i
quan acaben fan allò de... Que bé ho he fet. No segueixen en personatge. No. Perquè la idea del personatge ni està ni se l'espera fins que no hagi arribat aquí la Callas. Així que vamos. En fi, una última anècdota. El tsar de Rússia li permet a la Patti que li digui papaito. És a dir, la Patti es converteix en una qüestió d'estat pels dignataris polítics de finals del XIX, és a dir, de la segona meitat. És aquesta cosa de bogeria del rei de Bèlgica. Tothom ara vol tenir un trosset de la Patti.
Que fort.
Què et sembla?
Tot un personatge.
Home, vaja una, perquè...
Digna de parlar d'ella.
Com és això d'estas aguas vienen estos lodos? Perquè ja amb la mare ja apuntava
maneres. Home, segur, i el pare també devia tenir alguna cosa a veure.
També, també, Déu-n'hi-do,
sí, sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. No hi ha res millor que tenir una cuna ja preparada, home, en aquest camí.
Des de l'ou.
Tot més, això que tenia per davant.
I més, si els pares són cantants d'òpera,
això. Per això,
per escolta.
En tant.
Tu
tant,
tens algun cantant d'òpera aquí que no, ens pugui retirar o algo que ens puguem dedicar a la part? No, pues jo tampoc.
No, doncs res.
Doncs et veig diumenge que ve perquè no hi ha...
I seguirem parlant de les que sí que tienen. Exacte. Les que sí que tienen.
En fi, és el que és.
Marc, ens quedem amb què?
Ens quedem amb un últim fragment d'Il Bacio i, escolta, gaudiu-la molt.
Sí, senyor. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.